Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries.
Molt bon dia a les 12:04, 25 de febrer. Consulta de la llengua. Sí, de la llengua base. Pues és, miren, un èxit aclaparador. Ha sigut brutal, però clar. Avui és un d'aquells dies en què internet tremola, que els servidors pateixen suors fredes i els informàtics preguen als déus de la tecnologia. Avui s'obre la gran consulta de la llengua valenciana, de la llengua de la Comunitat Valenciana. I a les 9 del matí, primera obertura. I als pocs minuts, col·lapse total! El sistema no aguanta, les esperances de milers de valencians s'estavellen contra un mur digital. Alguns previsors ja ho havien advertit, això petarà. I així n'ha sigut. Perquè, benvolguts oients, sembla que la capacitat de previsió és un bé escàs quan es tracta de plataformes digitals, això sí, oficials.
Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent.
I els telèfonos tiren fum. Hola, bon dia. Vull participar en la consulta, però la pàgina no va. Tinga paciència, torna-hi a provar d'ací 5 minuts.
I a tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar.
I així no passen les hores entre l'F5, l'F5, i crisi d'impotència. Algun informàtic en una oficina fosca beu el seu quart cafè mentre es llança improperis en veu baixa. I a la xarxa social, el debat bull, indignació, això és una vergonya, jo ja ho vaig dir, he aconseguit entrar. Ah, no, m'han tirat fora.
la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila.
Però ben mirat, això ha sigut tot un èxit. Vull dir, hi ha hagut tant d'interès per la llengua que la gent s'ha abocat en massa a la consulta. Qui ho havia de dir, eh? En altres temps, una enquesta lingüística hauria passat sense pena ni glòria. I ara, en canvi, és ui, una cosa com si foren entrades per a un concert de Bruce Springsteen. Així, una servidora informant des de la trinxera digital. Sort i que la consulta vos siga lleu. La passió.
De matí a la nit, sempre amb tu.
I la Conselleria d'Educació ens informa que la incidència ja està solucionada i es pot votar amb normalitat. Escoltem el conseller Rovira.
Esta mañana ha comenzado la votación para que 570.000 familias en la Comunidad Valenciana puedan elegir la lengua base de sus hijos. Somos dos lenguas, una comunidad, y entendemos que esta decisión de dar un poco más de castellano o un poco más de valenciano debe ser una decisión de las familias, nunca de la administración ni de los propios centros. Queremos dar voz a las familias, igual que lo hemos hecho también cuando aprobamos el Distrito Único para que las familias puedan elegir el colegio donde llevar a sus hijos.
Bon dia, Luis.
Bon dia, Susana.
Luis Cabedo, què te pareix? 570.000 pares i mares que poden la consulta pues, si sus hijos quieren hablar en castellano o en valenciano. No ho he dit jo, ho ha dit el conseller Rovira.
Sí, bueno, 570.000, que jo calcule que a una mitja de fill i mig per família vindran a ser uns 900.000 alumnes, que això ve a ser quasi que el 20% de la població valenciana. I la meva pregunta a l'aire és... En l'any 83 se va instaurar la llengua valenciana ja en els centres docents, o sigui, portem ja 40 anys, no? 83, sí, ja portem uns quants anys. I en 40, després de 40 anys, ens volem preguntar ara si volem el valencià o no volem. I n'hi ha que recordar als nostres ciutadans que va ser també el Partit Popular de Francesc Camps el que va instaurar la mítica Acadèmia Valenciana, perquè, vamos, nosaltres el nostre idioma tenia que ser, vamos, la base de la docent per no distinguir-nos del català, que això és una altra guerra que no vaig entrar jo ara. Però, bueno, si van implantar el PP en l'any, exactament, en el BOE va ser publicat un 16 de setembre de l'any 1998, que les bases de lo que és l'Acadèmia Valenciana, que és el que ha passat ara, perquè ens diguin que els nostres fills tenen que dependre valencià o castellà. Jo la pregunta que faig a aquests senyors que decidissin del mateix color, que canvien de la banderia com canvien de lo que canvien, on porten els seus fills a la docència? Què els porten? Al britànico, al liceu francès, a quin d'això? Perquè el jugar en l'educació dels nostres fills, en tot el trastorn que porta, a part d'econòmic, perquè tu estàs invertint en l'educació dels teus fills, perquè encara que diuen que l'educació és gratis, tu, per a que els teus fills agarren coneixements, tens que pagar un repàs, el que més o el que menys, sí, el que s'ho puga permetir, i ara m'estàs dient que tot el que jo he estat apostant per l'educació dels meus fills ja no val?
Sí, això és el que les famílies ens fa repensar-nos. Si una societat evoluciona en funció de qui li donem el nostre vot, ens fa canviar de direcció en tota una trajectòria que pot ser de dos legislatures, per exemple, que són 8 anys, que un xiquet ja l'han tret pràcticament de l'educació primària i secundària.
N'hi ha estudis en l'educació finlandesa i altres, que n'hi ha un pacte d'estat, van professors,
clar.
Van psicòlegos, van... I això en 30 o 40 anys no n'hi ha Dios que ho toque. I de totes les ideologies d'això. I són la base, perquè estem parlant de la base d'evitar un fracàs escolar, perquè totes som es porta un fracàs escolar. Això de que avui blanco, mañana negro, mañana medio pensionista, això no és aixina. Això...
Lo de medio pensionista.
Sí, bueno, qui cobre a este pas ja veurem qui cobrarà. Però bueno.
Tu dona compte, i sin embargo, si que és d'educació especial... en este cas, que tenen diversitats funcionals, tenen un tractament diferent. És a dir, a estos xiquets que encara ben bé no sap què és lo que quina postura s'adoptarà, sí que diuen que se primarà el que se parla en casa, perquè al final és l'entorn de la criatura.
Bé, me pareix correcte que se prime el que se parla en casa, però bueno, això també és aleatori. O sigui, si en casa parla musulmà o àrabe, això que els donaran àrabe, entonces, perquè si ens agarrem a aquesta regla, en una, som una comunitat en la qual rebrem tota classe de
nous
gent,
de,
claro, i parlem de tots els idiomes, i això n'hi ha que canalitzar-lo en un idioma en comú, en el qual...
Quan pujaves, Luis, es dona compte, així al costat tenim una aula de nouvinguts que estan deprenent valencià.
Claro, perquè si nosaltres com a ciutadans ens anàrem, així ve una crisi de que Déu no vulgui, però vinguera una crisi forta i el tauler d'això, evidentment, molta gent dels que vivim així ens veuríem obligats a abocats a anar-me'n. Uns anirien a l'altra part d'Espanya, possiblement, però altres, com la joventut que va passar quan la crisi del 2008, se'n van anar cap a Europa i van tenir que parlar idiomes. I per molt anglès que sàpien, al final tenen que adaptar-se als idiomes que van, perquè justament la Unió Europea promulga el fomentar les llengües regionals les fomenta també, paga pasta perquè ningú perga la seva identitat. Si des de la Unió Europea paguen diners perquè nosaltres no perguem la identitat i possiblement siga el motiu per la qual el senyor Camps en el seu dia va instaurar l'Acadèmia Valenciana per a distinguir-se del català, que ja vull dir jo a veure en què se distinguís, però bueno, no vaig entrar en aquests baremos.
És com els modismes que tenim de cada ciutat, és a dir, no se parla igual cap a la part de Castelló, com cap a la part de València, però fins i tot així ens donem compte de quin poble som cada un.
Claro, en les terminacions quan acabem de parlar, sí, ja, però sí. És l'encanto que ens fa, que ens unim, però lo important és que ens entenem.
Sí, sí.
Com el castellà que volen implantar no és el mateix que el que parlarà en Cádiz que el que parla a Valladolid. Perfecte. Això evidentment. Mm. Però ja extrapolant com a el castellà com a idioma internacional, no té res que veure el que parlen en Argentina en el que parlen en la República Dominicana. Entonces, a part de que lo important és l'educació, però si portem que des de l'any 83 ha implantat el valencià, si ha anat implantant-se, a què raó de què volen que parlem ara en castellà? Estos senyors que tornen a dir, Buiguera, i si no com ells fan l'enquesta als pares, per marejar-los, perquè després tornarem a això. No tot el món s'ha gastat tecnologies, perquè haurà bloqueig a la centralita, no te digo que no, però jo estic segur que molts pares, en horario laboral, molts treballaran i no sabran ni que n'hi ha que votar ni com ni de quina manera. O sea, es que eso también está...
Eso es una realidad que parece que la gent no
la
tenia massa clara.
En la mayoría de los países, quan, per exemple, als Estats Units, no és que siga voto de mida això, però quan se fa una consulta electoral, aprofiten ja que va la gent i fiquen en una urna a luz. ¿Y a usted qué le parece que no sé qué? Y la gent, a part, o en Suïssa, per no anar tan lluny, país europeu per excel·lència i país on les enquestes avorrixen el personal, però la gent allí es consulten tot. És un país superplural en aquest aspecte. Tu vas a canviar la llengua? Quan vagin a fer les eleccions autonòmiques, senyors, ponga una urna al lado. Mira, que voy he pensado yo por iluminació divina que vamos a hablar castellano todos. A veure què pensa la gent. Què passa? Que això te condicionarà el teu voto a lo millor en la urna que de la DASO autonòmica? Per favor, siguem coherents, que això de part val una pasta. Senyores, que hem tingut una tragèdia d'una dana ara mateixa, que un senyor que encara està per portar-nos el tiquet de DASO, ens està marejant
tot això. Ahir en Madrid va donar dades, ens van sorprendre a tots de les dades que va donar dels postos on va estar i tal. No sé si... No les ha repassat, no m'he parat a repassar.
És que potser se pensa que perquè ens fiqui aquest tema anem a oblidar l'obvio. L'obvio és que tot això, este partit en esta comunitat autònoma se sustenta per els votos en l'obscuritat de Vox. Perquè qui collons té, perdona les expressions que m'estic calentant, no sé per què, si són els mateixos del PP que van instaurar l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, són els mateixos que portem tot això, i ara són ells que diuen que no tenen que parlar això, que m'ho explica, que vinga Dios i me lo explique.
Sí, el que passa és que el que ells diuen en concret és nosaltres anem a consultar i vostès decidiran si valencià o castellà. Però ojo, que si no n'hi ha prou gent que vote al valencià o vote al castellà, és dir, una de les línies de pedra. Això també ho tenim que tindre clar,
Sí, claro, és que no té per què, sí, així no té per què perdre res, però també t'estic dient jo que avui en dia tu enxufes la tele I a veure, jo, qualquera que hagi sigut pare, jo afortunadament soc pare de dos cries, i quan ficaen, les meves filles han de pres, nosaltres parlem valencià en casa i han de pres perfectament el castellà, perquè el castellà té totes les canals de televisió, des de streaming, ràdios, o sigui, si nosaltres ficarem, estan en un 90%. O sigui, el que no vulgui aprendre el castellà és perquè viu en un altre món.
No, no, jo lo del castellà, és a dir, és algo que ho tenim, que ho vivim, estem en Espanya i així se parla el castellà, l'espanyol, és a dir, està clar. Ara, lo bonico és lo que parlem des d'un principi. Que bonico és quan una persona naix en dos llengües, eh?
Claro que sí, i mira, nosaltres som afortunades perquè venim del llatí, el valencià, el castellà. Una persona que ja domina en edats xicotetes aquests dos idiomes fa que tinga una facilitat per a aprendre el portuguès, el francès, sí, l'italià.
Sí, sí.
Que això te comunica ja en quasi que el 70% d'Europa. Els inglesos, que justament no estan ara en la Unió Europea, volen que me país correcte, és integrador, però vull referir-me que si tu ja facilites el captar i dependre dos idiomes, estàs facilitant en que, en este cas, tots els idiomes que venen del llatí, que és la majoria dels països que estan en la Unió Europea, puguis fomentar-lo. Entonces no entenc jo esa limitació a parlar un idioma.
Sí, lo que no s'entén és que ara traguen... És com si haguessin tret bueno, això que diuen tan mal dir, no? Un mort de l'armari, no? És a dir, és com algo que ja teníem solventat i de colp ens fa retrotraumos al passat, no?
Això són cortines de humo que es diu? Quin interès té de la noix a la mañana un mes de febrer que no ni xitxa ni vamos, a mitat d'un curs vigent, ara que isca per exemple el castellà, tu imagina't tots aquests docents que estan en febrer, perquè anem a fomentar el fracàs hasta setembre, hasta mayo que s'acaba les obres, perquè saben que tenen que parlar castellà tots. Tu pensa i esa pregunta jo faig a l'aire.
I clar, la desmotivació,
ara,
no?
Ara estic donant jo a València i m'estan dient que a partir de l'any que ve que tot això que estic donant no val per res. Què fem?
Que es desmotiven. Tu creus que està avalanxa de gent que s'ha tirat a votar en un moment donat? Serà més de valencià o de castellà?
No sabria dir-te, la veritat, perquè avui en dia tots se fiquen la samarreta política darrere. Lamentablement. Vivim una societat que perquè un borrego, perdona l'expressió, és que al final es tinc que catalogar això, perquè un borrego
li diu
als altres borregos el que tenen que fer, al final, hi ha que gastar el criteri propi, senyores. Jo, el meu criteri és, si jo en aquella època era alumne, en l'any 83, me van dir que tenia que parlar valencià, jo afortunadament soc una... Que també tinc que dir que acadèmicament el valencià que en ma casa m'ensenyen no té res que veure en el que donen a l'escola, però bueno, vam apostar en el seu dia, el que manava en aquell dia, que teníem que recuperar els nostres arrels, que teníem que basar-nos en una ortografia i una lletra i uns escrits que nosaltres, que per ser la nostra llengua, en l'any 1472, sí, que això ja fa 553 anys,
estem parlant del valencià,
ja apareix el primer diccionari de la llengua valenciana, que va ser escrit per el notari Joan Esteve. Estem parlant d'una llengua que té 553 anys i que per qüestió oral, l'han mantesa durant més de 40 anys de dictadura, perquè també ens van voler implantar. És que al final n'hi ha que recordar, ens torna a recordar totes aquestes històries.
És que no se podia parlar valencià a l'escola, eh?
I nosaltres l'han mantès perquè nosaltres en casa l'hem sabut conservar, perquè és part del nostre patrimoni. Va vindre la democràcia i a poc a poc, després de l'estatut d'autonomia i tant, en l'any 83, vam tenir la possibilitat de que la gent nascuda a esta terra i que ha viscut així i ha tingut això en la clandestinitat, treu-la de l'armari i ficar-la. I a tota la gent que va decidir en el seu dia vindre a aquestes terres i ser part de ser com veïns nostres, acceptar de que és part nostra. Nosaltres en educació, en el seu dia, els meus pares intentaven, sense saber, parlar castellà per a que la gent que venia de fora integrasse.
Ens comprenguera, sí, sí.
Jo crec que també aquestes persones també van fer per la seva part per voler integrar-se i saber parlar valencià. Si esta comunió que ha existit fins ara, per què ara este col a la educació frontal d'esta manera com estan fent estos senyors, que no entenc que país que ens tornem als anys oscuros d'este país.
Pauseta de publicitat i anem a recibir el centre excursionista. N'anem d'excursió?
Muy bien, anem, que sempre va bé pel colesterol.
Thank you.
Estás a la 92.2 FM. ¡Chiquilla!
Sábado 1 de marzo. Vuelve el megatardeo Remember y éxitos en discoteca Mom y restaurante La Brasa. En la pista 2, fiesta Kamikaze Radio. Todo el pop y rock que a ti te gusta. En cabina, Benny García. Sábado 1 de marzo, discoteca Mom y restaurante La Brasa, Avenida Grecia 23, Villarreal. Y en la pista 1, Remember Boys.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
La setzena edició de la Volta a Peu pel Terme arriba a Villarreal amb una ruta pels molins organitzada per Fundació Caixa Rural i el Centre Excursionista. Disfrutarem d'un matí de diversió, esport, convivència i gastronomia. T'esperem el diumenge 2 de març a les 7:45 del matí a la plaça de la Vila. Més informació en fundaciocaixarural.org. No és precisa inscripció.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzà Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Mamma mía, Italia llega a McDonald's con la nueva McStream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano. Una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas McShaker Fries Italian Taste. Tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
I tenim així en l'estudi de Ràdio Villarreal a tres membres del Centre Excursionista de Villarreal. Tenim al seu president, Manolo Rodríguez. Bon dia, Manolo.
Bon dia.
També al coordinador, Josep Antoni Martín.
Bon dia.
Àlies Manegueta. No. I Javier Vidal, tesorer.
Hola, bon dia.
Sisè congrés de muntanya de Villarreal.
Correcte.
Luis.
Sí, no, yo así en voz en off, es que digo, bueno, en Villarreal, no es que hemos dicho en Villarreal de la Plana, pero Montañes justament es una cosa que destaque sí. En la nuestra zona.
Hombre, la més propietaria de Sant Antoni.
Per això, m'ha creat la curiositat, no?, perquè lo de la palabra muntanya en el carteló apareix com ben gran, no?, el motiu per el qual apareix esta iniciativa.
Jo pense, vosaltres normalment, ho busca allò que no té, no? Entonces, normalment els que van a la muntanya són més la gent de fora de les muntanyes que els que viuen a les muntanyes. Val? Sol passar.
Sí, sí.
O sea, els pastors que viuen al terme en anar a traure el ramada a pasturar ja en tenen prou. En diumenge, si poden estar-se en el bar un ratet, s'estan. I els que van pel terme són vosaltres, els forasters de la Plana.
Sí que és veritat.
Demà hi ha la primera, el primer taller, la primera xerrada, perquè en aquest cas el que se pretén, no, és, del centre excursionista, és que la gent conega este mig, no? Com és la muntanya.
Sí, bueno, si te fixes en el cartell, fem tots els dies, són 26, 27 i 28, val? Dimecres, dijous i divendres. Fem primer un taller que comença a les 6 de la vespre i en acabar el taller fem un audiovisual que es comença a les 7 i acaba pues, quan ens deixen el públic en general, perquè després dels audiovisuals normalment pues, se solen fer xerrades i ruegos i preguntes i històries d'estes. I el taller de demà, el primer taller és el de Juan Ruiz, que és un xicot d'ací del poble. En el seu temps va tindre el rècord del Monte Perdido Extrem, ha participat en la MIM Castelló Penyagolosa un munt d'anys, té molt bones marques i no sé si en l'última carrera del Bartolo en la seva categoria crec que la va guanyar, o sigui, era un xicolom molt bo. Nosaltres vam demanar ajuda perquè com fa uns anys això era de loco, o sigui, que així ha treballat i se poca feina que té, no? Se solia dir. Ara, si te'n vas allà a l'ermita, això és una professor. A l'hora que vagis. O sigui, jo soc matiner i quan vaig de matí ja n'hi ha moltíssima gent. Allà està el grup de les tarongetes,
sí,
que ja baixen corrents.
A les 5 del matí estan corrents.
Ja baixen, sí. Sí,
tinc una cosa... A les 5 del matí estan corrents, sí.
Sí que són els adouïts, sí, que és que van juntes.
Els adouïts? N'hi ha 200 i pico.
Sí, perquè jo moltes vegades hi escaig les hores de treballar.
La passió que tenen aquestes xiquetes per córrer ja es fa com és així.
Me llama molt l'atenció perquè van en manar.
Sí.
És una cosa...
Vull dir, jo que això que abans era una cosa que feien quatre locos, avui en dia nosaltres ara ne som 400 en el centre.
Sí, sí, quasi 400.
Falten dos o tres socis nous perquè s'hi puguen fer. I
últimament, home, el mes de gener te puc fer que s'han fet 30 i pico de socis més. És una locura. Sí. Últimament.
La MIM, vam començar a ser d'amics. Avui, quan fan la inscripció, la preinscripció, a la mitja hora s'han apuntat 1.500, ja tenen que tallar. Això és una locura. Això és el món de la muntanya és una locura. El món d'així, a córrer, a caminar, a lo que siga, a la muntanya, cada dia va més. A raïs de la Covid, sí, o sigui, quan van donar l'alta, això era...
És el que ara va començar. L'obrir les portes després del Covid i ha sigut, tot el món ha dit, bueno... Tot el monte és orégano, i també sí, n'hi ha que mirar que el monte no és orégano, el monte n'hi ha que anar en cuidado, en coneixement, i molt a poc a poc.
És quan entra el centre excursionista a fer este tipus de coses, perquè, clar, en este cas, el de esta vesprà, que el taller comença a les 6:30 i la xerrada començarà a les 7.
Demà,
dimecres 26, puntualitzem, demà dimecres 26, a l'aula, així.
A les 7 de la vesprà.
A les 7 de la vesprà.
I serà l'audiovisual.
Així, en la fundació.
En salós, sí. I a les 6 serà el taller.
Perquè tenia a les 6:30 el taller, però és a les 6.
A les 6:30.
Perquè ahir el que posa és que Juan Ruiz, el que vas explicar-nos unes bases per a fer un entrenament de resistència, no?
Sí, estem parlant que això és un apartat dins de tot el que estàvem parlant abans. Val? O sigui, a la muntanya se va de moltes maneres. Una de les maneres és les carreres d'ultra, que se diuen ara que estan de moda, pues que són 60 quilòmetres corrents per la muntanya, que és una locura, que això, una marató abans era una locura, pues ara això és una marató i mitja de muntanya,
que és el doble de dur, sí, perquè damunt no és pla,
són 2.600 metres de desnivell en positiu, 2.600 metres, o sigui, nosaltres així habitualment, i les nostres excursions solen ser pues, 10-12 quilòmetres, 400 metres de desnivell. Quan són 600 o 700 metres, ja és dureta.
Ja estem tots allà. Doncs
pues tu imagina aquesta carrera de 65 quilòmetres i 2.600 metres de nivell, és una barbaritat. Doncs pues aquest xic, el que va dir és com se té que entrenar-ho per fer aquest tipus de proves.
I una pregunta per curiositat, des de la meva ignorància, perquè en una marató, per exemple, n'hi ha uns temps que, diguem, tenen, estan registrats i valen de base per a dir si rècords mundials, si... En este tipo de proves també entren esto, n'hi ha algun baremo que catalogue, que... Perquè, clar, si cada muntanya té una altura, cada so, evidentment no està estandarditzat, diguem, per a saber si se fa un rècord o algo.
Clar, quan tu estàs parlant de diferents muntanyes, són diferents rècords. Però si tu estàs parlant sempre de la mateixa muntanya, doncs estem veient ara el Kilian Jornet, que té el rècord de la Concagua, del Mont Blanc, de l'Everest, del que siga. Entonces estem parlant de la Concagua, el Mont Blanc, l'Everest.
O sea, cada muntanya funciona molt bé. Entonces, seva...
si, i tens, claro, tens que tindre sempre els mateixos paràmetres dins de lo possible, perquè tu no vas a poder controlar el temps, per exemple. Avui farà més fred o més humitat o el que siga, això no pots controlar-ho. Però sí que tens... No, per pujar a fer el Matterhorn, el Cervino, tens que eixir de la plaça del Poble, ¿vale? Eixes de la plaça del Poble, puges, baixes i tornes a la plaça del Poble, pues, bueno, ja tens unes distàncies i a partir d'ahí pues, a veure qui ho fa més ràpid, ¿no? I això és...
O sigui, aquest Juanan ens donarà és dir, ens farà un guionet de com tenim que entrenar-nos per a tindre aquesta resistència que necessitem per començar.
Correcte.
Estem parlant de començar, eh?
Començar no. Quan una persona fa 60 quilòmetres, no has començat a ir.
Clar, o sea, en el meu cas, per exemple, si vaig a veure aquesta xerrada, a mi em val, que no he anat mai.
Sí, clar. A qualsevol persona que no ha eixit, això el que li diu és com ho fa ell. Val? Estem parlant d'una persona que porta corrent una montona d'anys. Clar. Jo recordo que fa molts anys, nosaltres, quan se va refundar el Centre Excursionista de Vila-real, Eliseo Arrufat Bord, que en part descanse, pues ja va fer el que estem fent ara, però ho va fer en tres persones. O sigui, anem a veure què fan tres persones,
vale,
que fan la MIM, era en aquell cas, vale? I entonces vam aparèixer allí tres persones que eren els últims tres guanyadors de la MIM, i cada un dels que anaven allí pues dia que era el que feia, i les diferències de lo que feia un i lo que feia un altre era una barbaritat, perquè s'estava començant. Ara, a dia d'avui, ha evolucionat molt. No sé si som... Això estem parlant de l'any 97. L'any 97 era la cinquena pujar, en 97, o sigui que ja portem un munt d'anys. O sigui, ha evolucionat molt. Avui en dia tots tenen el seu preparador físic, el seu nutricionista, bueno, una cosa impressionant.
Ja és professional, ja.
Claro.
Sí, así de lo que se trata, básicamente, en estos talleres, es que vindrá... per exemple, el primer dia és una persona que és semiprofessional, perquè Juanan és semiprofessional,
sí.
Més veterinari professional, i el que se pretén és que ens ensenyi les bases de què n'hi ha que fer i com t'has que preparar-te per a poder iniciar-te en este món. Evidentment, clar, anirà algun superprofessional, algú que estigui molt acostumbrat, i li dirà, pues això és una... Bueno, això és com anar per casa. Però jo, per exemple, que jo no correc a la muntanya, pues sí que mostraria un gran interès en saber quin exercici tinc que fer, o quin exercici no tinc que fer, o quin, millor, quin tipus d'alimentació mos pot orientació, més que res és orientació, si vols dedicar-te a fer aquest tipus d'activitat.
Claro, però això diria que és com un poc encetar tot este congrés per a la gent que siga nouvinguda a este món. Després sí que la xerrada que va després, la de Pasqual Fuster...
Lo de Pasqual Fuster és una cosa molt bonica. O sea, Pasqual és una persona que jo n'he fet ara 68 i ell me pareix que són 3 anys més jove que jo, ja té la seva edat, o sea, que té molta experiència, i ell està fent un projecte que mos ho contarà, que és la cima més alta de cada continent, i entonces crec que els ha fet tots, li falta l'Everest, me pareix.
Sí, és una experiència que han fet ells, audiovisuals i tal. Ja és un altre tema.
Això mos farà una prèvia d'aquest tema, i després mos farà el que és la pujada al Denali o al McKinley, que és el mateix, que això és una muntanya en Alaska. Entonces, només ja te diuen Alaska, dius fred. Vale? I Alaska, la muntanya més alta d'Alaska, un fred que pela.
Fred i molt de gel.
Vale? Entonces, i molta dificultat, i és un parc natural en el qual tu tens que traure tot el que entres, tot, ¿vale?
Me pareix meravellós, eh?
A mi és perfecte. O sea, tu tot el que entres, ho traus, ho fiques en bossetes i te ho baixes cap avall, saps? I quan ixes allí, te ho pesen. I diuen, vale, correcto, hasta luego, Lucas.
I a més de l'estar preparat físicament, claro, perquè les inclemències del... És a dir, no és el mateix pujar una muntanya que no tingues, a més, i s'ha fet añadit que n'hi ha esgajal i demés, clar, és que ella, a més, va parlar-nos de lo perillosa que pot arribar a ser.
Sí, bueno, el McKinley no és de les més perilloses, però és de les més difícils. Crec que és la muntanya que té més desnivell des de que ixes hasta que plegues, més que l'Everest. O sigui, el desnivell que n'hi ha de la sortida a la cima, és, el desnivell és més pronunciat que, la, que el que n'hi ha a l'Everest, que vas pujant, vas fent camps bases, sí, i vas pujant a poc a poc. Ahir la pujada és molt, molt important.
I va relatar la seva pròpia experiència, imagine, no?
Sí.
La seva experiència.
Sí. Està ell i crec que vindrà Jorge Membrado, me pareix que també estarà.
Així el que n'hi ha, n'hi ha que diferenciar les dues parts. Per una part del taller, que és tot el taller d'orientació, el segon dia pues, mos donarà Xavi, també que és un company del centre, mos donarà també una explicació de com introduïm-nos dins el que són les aplicacions per a poder orientar-nos en la muntanya, pues, n'hi ha diversos. I el tercer dia pues, vindran els bombers de Castelló i també ens explicaran i serà una xerrada sobreentenem, que al final conforme de què tenim que fer en un cas de que algú de nosaltres tinguem algun accident o algun company, o que, com tenim que actuar, com no tenim que actuar en la muntanya. Però la segona part de tots aquests dies són senzillament espectaculars perquè tots són audiovisuals. Entonces veurem imatges precioses de les muntanyes, veurem, bueno, lo de la Nori, ara parlaràs tu, Josep Antoni, perquè ho comptes encara millor que nosaltres, i l'últim dia que tancarem en els germans, bueno, vindrà un dels dos germans en Eco, val? I ves que val la pena, senzillament val la pena perquè són audiovisuals preciosos d'una experiència viscuda per gent que són enamorats d'aquest món, i entonces te ho conten i te ho plasmen visualment pues, d'una manera que vamos, que mos encanta a tots.
Javier, mos ho has esquematitzat perfectament com seran els tres dies. I són, primer tenim els tallers, que en este cas és l'entrenament de la resistència, el primer dia, el segon dia són els mapes per excursionistes i més aplicacions per part de Xavi Llop, i el tercer i xerrescat de muntanya que fan el Consorci de Bombers d'ací de Castelló. I cada dia després tindrem una xerrada. Primer han tingut el de Pasqual Fuster, que és la que han parlat. El dijous 27 tindrem la de Carlos Pitarch.
Sí, Carlos Pitarch és un gran muntanyer, gran muntanyer. Jo crec que és el millor, el que té molt més mèrit de la província de Cide Castelló. Ella ha pujat al Xollo, Sirapagma, al Macalu, Everest... O sigui, és un tio espectacular. I ara, últimament, està fent el que són... les pel·lícules que fa Ramon Larramendi, que és l'explorador més gran que n'hi ha en el món en quant a els círculos polars. Este home té unes travessies de 14.000 quilòmetres i 3 anys en el Polo Norte. L'experiència és extraordinària. Pues, últimament, ell ha desenvolupat un trineu tirat per cometes que ell li ha donat el nom del trineu del viento, que és el que posa ahí.
Nori.
Això, Nori. Nori és una paraula esquimal que vol dir el Inuit Windslight, que és el trineu del viento. ¿Vale? Entonces, són un trineu que ell ha concebit de manera que, sense utilitzar cap mig mecànic, ni gasolina, ni plaques solars, ni res de res, en això funciona. Però no és que funciona, és que ha fet uns recorreguts de 1.500 quilòmetres. O sigui, 1.500 quilòmetres, van 6 persones, 2.000 quilos de material, i és un circuit circular, valga la redundància. O sigui, és una volta circular que això, tirar per cometes, dius, i com ho fan? Doncs pues ja ens ho explicaran. ¿Vale?
Perquè... Uf, això és com cebar l'entrevista, eh? Dius, no. Com ho fan? Doncs pues el dia 27 a les 7 i quart. Sí. Va gent que li ho explicaran.
Sí, 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 perquè estic escoltant-lo i és una
apassionada. Claro, que mos fa...
fa ganes de mi estar a...
És molt apassionant.
D'anar a caminar i tot.
Si a tu t'agarren i te diuen van 6 persones, fan a tot això, això és per a fer uns estudis científics, val? En el qual mos diran que allà dalt n'hi ha partícules de plàstic, perquè les han captat els de la Universitat Autònoma de Madrid en uns experiments que han fet ells, i després fan un recorregut que si dius, és que si vas en un barco, doncs tu fiques el timó i vas girant, però i en els cometes com ho fas? És molt complicat, no? Ells van 6 persones, pugen a una plataforma, primer pugen 2 persones, que són Carlos i Ramon, i un altre, em pareix que pugen, i se queden 4 dies allí. Per què? Pues perquè no n'hi ha condicions climatològiques favorables perquè l'helicòpter que està pujant el material vagi allí, i de moment te topetes 4 dies allà dalt a 1.500 metres
al medi de la nada
en una placa de gel que fa un fre que pela, i què fem? Pues no res, anem a jugar al dominó, vale? I tens que dir, és que has agarrat menjar? Ah, jo no. I Ramon diu, jo sí, que jo ja sé el que passa aquí. Els altres dos no, però jo sí. Però i entonces tenen allí les 4 galetes que anem a repartir moles, taca, 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 les repartim i anem a repartir moles i resarem pa que canvien les condicions i vinga l'helicòpter, si no es passarà.
Ah, claro.
Claro. O sea, nosaltres així estem en un entorn molt còmodo que no sabem si mos trasladen a un entorn que tu no controles per a res, com reaccionaries? És complicat,
perquè no portes res ni pa pescar, ni pa caçar, ni res, tampoc.
No, no, i a més que pesques, que caces, no, pesca.
Ja, claro,
no,
és que ahir, bueno, ahir
no sé què. Estem a Groenlàndia.
Ja, claro. Ahir no volar, no volarà res.
No n'hi ha ossos, eh? No n'hi ha cacera.
Ja, ja,
claro. Els animals allí no n'hi ha. O sigui, claro. Els ossos estan a la part de dalt. Mm. Quan passen dalt, entonces sí, tenen que portar un rifle per si de car i rotllos d'estos, claro.
La tecnologia funciona en aquestes zones o sí, n'hi ha que buscar wifi també o no, com està?
Això
olvidat.
Ahí tot el més que tenen farem la gent que pregunte, perquè cada un tindrà la seva, claro, pregunta. Què fas tu si te quedes així? I, pues bueno, així, paciència. Portem un telèfon que és satelital, però satelital, potser n'hi ha un dia que funciona, un altre dia que no funciona, perquè passa o perquè no passa, no? Sí. I se donen unes circumstàncies que tu no les controles. Així nosaltres, tu entres així i ja encens la llum, i ja obres l'àvia,
claro,
encens l'aire,
claro,
i estàs en un entorn comodíssim.
Sí.
Aquí no n'hi ha ni llum, ni àvia, ni aire, ¿vale? I tapa't bé. I això quan no te'l lleves, que te gelaràs, i és tot molt, molt primitiu, però és que té que ser així,
però n'hi ha que estar molt bàsic. També n'hi ha que, està bé que doneu estos cursos i xarles, perquè n'hi ha que estar molt preparat. Vamos, jo, sí, vamos, jo allí duraria menys que...
No, el que passa que hi ha que apressar quan menys estudis científics, que hi ha hagut gent que ha passat totes aquestes condicions, claro, i que ha portat, ens porta solucions perquè nosaltres visquem millor. Això és lo important, no? Lo que ens tenim que quedar, no?
Sí, bueno, si escoltem a Carlos, ell mos dirà com ho han solventat.
Anirem.
Cada papeleta d'estes.
Anirem, sí, a escoltar-lo.
Mentalment som molt forts.
Així, lo bonic de jo com a iniciat en la muntanya, no, no porto relativament poc en este món, però lo bonic d'estos audiovisuals és a dependre, perquè estàs mirant i estàs aprenent de lo que estàs veient, de les experiències d'esta gent, i al mateix temps te dones compte de la magnitud de la natura i de l'entorn on estan. No sé, dius, no som res.
No, claro, lo vulnerable és que som. Que a tot això, les filmacions van molt ràpides, però les hores allí no van tan ràpides. És a dir, nosaltres el que veurem en una filmació són dies i dies, estan allí.
Són dies i dies, i el que sempre mos passa, no? Quan tu estàs mirant unes imatges d'aixes, dius, tio, que bonico. Hi ha un tio ahí que està en la piragua per mig de bloc de gel, el gel blau, que bonic, com hi ha aquells colors, que no sé... Ahí fa un fred que pela, vale? Quan tu veus aquest gel blau que té uns brillos tan espectaculars, ahí fa un fred que pela, vale? Ahir, per exemple, hi ha un dels fenòmens que estan estudiant ara, és, nosaltres tenim tota la superfície del casquete polar que ells han enviat les seves anotacions allí a crec que és Dinamarca, el país que porta el tema de la
geografia, el centre de control,
i es diuen, tu imagina't, per exemple, nosaltres que som a l'est de la costa, que te'n vas ara a Columbretes i dius, tio, que antes de plegar a Columbretes ha eixit una isla del mig del mar de 200 metres d'altura. Dius, què dius, tio? Una isla, d'ací a Columbretes, tu imagina que antes de plegar allí ha eixit una isla de 200 metres d'altura.
Que ha canviat l'orografia.
Imagina-t'ho, vale? I dius, no, perdona, no ha eixit una isla. Ha baixat el gel. Vale? Estamos donde estamos.
Que és lo més trist, vale?
O sigui, ha baixat tota la massa de gel de Groenlàndia i mos ha eixit d'ahir una muntanyeta de 200 metres d'altura.
Clar, ahir és quan realment sí que veiem aquest desgel que n'hi ha, és a dir, que està canviant el clima.
Te poden dir el que vulguin. Quan tu vas i veus, dius, vale.
Això estava i ara ha eixit a la llum, no? És com quan se seca un riu.
Quan se seca el mar Ararat, dius, i això què ha passat? Pues els campos de cultiu d'algodón. Vale. Vale? Entonces, bueno, tot el que hem de fer és veure i dir-ho.
Això és una realitat, per tant, se veu, palpable. Ho trasladem.
Claro.
I després l'última xerrada serà dels germans Iker i Eneko Pou.
Sí, estos xics són dos germans bascos. Los vascos nacen donde quieren y escalan donde les da la gana. ¿Vale?
Ole.
Y estos han estat en tot el món. O sigui, jo crec que l'acordar dels germans Pou és la més forta que hi ha avui dia en el món. En el món, no en Espanya, en el món. O sigui, són unes persones que tenen 6 nominacions a Piolet d'Oro. O sigui, això és el màxim que n'hi ha.
La màxima nominació.
És el màxim que n'hi ha. Això. I, a més, és que quan veus les imatges, si veus les imatges, no fa falta que t'ho expliquen molt. O sigui, són espectaculars. Són gent que estan en uns graus que nosaltres...
Estos farà un mes van estar allà a la revolta, en este Broncano.
Sí, sí.
Estos dos estan...
Clar, i jo estava pensant, carai, i com heu arribat a fer este cartell? Perquè això és un cartell espectacular,
Tenim un gran cartell, sí. Pues, sí com m'han arribat? Pues, m'han arribat gràcies a l'Ajuntament, que ho patrocina, gràcies a la Caixa Rural, que mos deixa estar així. Si no és en ells, nosaltres no arribem. Impossible, de cap manera.
És impossible. Si no, per la col·laboració d'aquestes entitats, a les que estem sumament agraïts, seria impossible, no podríem arribar.
Clar, i això ho diu el tresorer, perquè, evidentment, esta gent cobra.
Home, clar.
Evidentment.
Tenen que cobrar, a més. Si nosaltres no els ajudem, nosaltres podem ajudar-los així, l'Ajuntament ens ajuda que nosaltres puguem ajudar-los.
Perquè, què pensem? Estos dos germans, en realitat, és que viuen...
Això són professionals.
Clar, professionals. O sigui, la seva forma de treball és el que els agrada, però es tenen que sustentar, és a dir,
al final ho té que viure.
Econòmicament...
I te puc dir una cosa, i és que ningú d'aixòs és ric, O sigui, viuen bé...
Tiene que ser bohemio 100%, ¿no? Tiene una filosofía de vida como esta, me parece a mí que...
Se tiren un mes penjats en una paret, o un mes o tres mesos, perquè han fet escalades extraordinàries i molt dures.
A compte que sa vida val a molt de diners.
Clar, però...
Ningú de los mortales normales sol fer aquestes coses, el que diu Josep Antoni, que me'n vaig a la muntanya i me penja allí un mes penjat i dormint a 3.000 d'altura i me'n queden 3.000 més per pujar i estic a 16 baix 0. O sigui, els mortals normals, això ho diuen, que bonic quan ho veig, però m'agradaria fer-ho, però si fiques aquí dius...
Quan plegues d'ahir ja te dic jo que el fred és molt lleig.
Sí.
I com se decidís, president, fer elegir aquestes persones? És a dir, és perquè són les que s'han posat damunt de la taula, són les que han tingut accés, pensen...
Que ja és el 6è congrés, entonces, això de fa anys, el que sempre ha estat ahí ha sigut Josep Antoni, i bueno, pues ell és el que més o menys...
Va posant persones damunt de la taula per a cridar-les?
No, ell s'ho ha muntat, més o menys.
Bueno, Josep Antoni és la persona que està molt ben relacionada en tot este mundillo.
No, no, compte que este xica, si ja no el veus, que ell parla de tants... Ell s'ha fet tots els 3.000 de Pirineus, se'ls ha fet d'ell, en un atacà. Ojo el que estem parlant,
Això va ser en el 2011.
El que passa... Conta una miqueta la seva experiència. Està a la Concagua, també, en gent del poble, també. És que ell està parlant, però ell ha fet
moltes coses. A voltes, evidentment, et dius, esta gent té un caché i jo el pague. Però jo m'he trobat a voltes gent que m'ha demanat el seu caché, però que, a més... ha tingut que ser un poc de feeling, també, d'amistat, perquè si no, tampoc venen.
Vam portar en el 23 van portar a Sebastián Álvaro. Sebastián Álvaro mos va tratar de maravilla. Jo crec que mosatros tenim molta sort,
Este és el 17 del Cielo de lo Imposible?
Sí, sí, sí.
En el 23. Sí. En l'anterior congrés.
Mosatros tenim la sort de tindre amics, vale? Jo ho comentem moltes vegades. Mosatros tenim que anar a la muntanya a fer amics. L'altre dia estàvem parlant amb un altre col·lega vostre i la frase és: hay que ir a la muntanya con los amigos y volver con los amigos y más amigos. Y si hacemos la cumbre ya es la repera.
Claro, ¿vale? Claro.
Pero nosotros a la muntanya tenim que anar a fer amics. Jo intento sempre, diu Manolo, ¿vale? Jo porto molts anys en el rotllo este, i a mi és una cosa que la muntanya m'agrada perquè quan estàs allí no té cap importància si tu eres enginyer aeronàutic o eres un fuster. Lo que importa és la persona, ¿vale? Els valors de la persona.
El ser solidari entre
vosaltres. Ser solidari.
Perquè de repente vos feu equipo. Teniu que ser equipo, vos teniu que ajudar. És
això, la supervivència.
És molt bé.
Claro, nosaltres, al nivell nostre, d'eixir a la muntanya el dimecres o fer una excursió al centre excursionista d'un cap de setmana, per això tot és jijijaja i tot va sempre sobre les ruedes. Alguna vegada pots tindre algun susto, però és raro. Ara, en el moment en què tu dius amone a fer una corda i mos plantem allí i estem tres dies penjats en les muntanyes, això te'n vas en
claro.
Que tingues confiança.
Ah, claro, això és el que anava jo a dir-te. Tu imagina, no? Jo suposo que per anar-te'n tu saps en qui vas.
Claro. Jo vaig sempre en els mateixos i normalment és així. L'acordar, quan diuen l'acordar, és un acordar. Uh-huh. O sigui, són tres amics, quatre amics, els que siguen, però sempre són els mateixos. És molt raro canviar, perquè si tu, la teua vida depèn de mi, tu tens que confiar en mi.
Total.
I jo en tu. Perquè, a l'hora que vaig, i quan li digues aquesta frase tonta de l'hora que vaig, estic ficant la meva vida en les teves mans, Entonces, tens que tindre plena confiança. Nosaltres hem perdut algun amic, i quan perds un amic això és terrible. Això Sebastián, per desgràcia, com sempre és al filo de lo impossible, pues entonces de quan en quan s'emporten un susto, i això és terrible, perquè és el teu amic, però a més ves i busquen un altre comissari. És molt complicat.
Sí, que forma, sí, forma part de la teua vida.
Recordo que van fer un documental fa poc de no sé quants anys fent el programa de televisió i contava que durant el transcurs del programa, sí, que no han sigut molts, evidentment, sí, però lamentablement han sigut moltes persones importants en este mundillo que han perdut la seva vida fent...
És que una dècima segon estos... te se'n va.
Això és una altra història. Això no és... Nosaltres el que fem és excursionisme, ¿vale? I quan ja tenen tres en el món de les expedicions, com és el cas d'estos que se'n van i se tiren tres anys a través de l'Àrtico, tio, tres anys a través de l'Àrtico, sí, sin medios mecànicos, en gossos, en trineo o en els cometes estos que s'ha ficat de moda.
I una curiositat, i la joventut s'apunta a això, perquè en una societat ara còmoda, que sempre estem davant de les pantalles, que vamos...
bueno, que nos... sí que podem donar gràcies de que... Bueno,
individualista, perquè no deixem de ser una societat individualista, a mi que no me dejen i tal, i estem parlant de solidaritat i coses, factors que a lo millor ara... que tenen moltes coses.
Home, nosaltres, ja com està dient Josep Antoni, l'activitat nostra no és activitat extrem, és més light, diguem-ho així, és més el senderisme i fer alguna cosa de trekking, el millor, però sí que estem, ens estem donant compte de que portem un parell d'anys que ens costa, però que la mitja d'edat va baixant, o sigui, n'hi ha que anar, com diria, fent afí a la gent a eixir a la muntanya.
Motivant-la,
correcte, la paraula és motivar-la.
A mi este congrés és algo que me llama l'atenció, perquè ja no és allò de dir no, és que m'anem a... No, és que tu dones compte de que aixina se li dona el valor que realment té tot això, és a dir, tu quan decidisses claro, en este cas està gent arriesga la seva vida, però tu quan t'introduïs en este món, poc a poc també estàs esforçant-te més, i això té un valor i se li té que donar.
Sí, o sea, antes estava comentant, jo quan vaig començar era molt jovenet, tindríem 20 anys i anava amb persones majors de 60 anys ja, alguns ja més majors inclús. I és el que me dient era el que tu estàs dient. La muntanya és una escola de valors. Val? Entonces, el que tu estàs dient, compartir. Si, que mos han quedat sense àvia, pues a mi m'he quedat un corratonet, pues un trago cada un. ¿Vale? Claro, això és molt bonic de dir, però quan tu t'he quedat un corratonet d'àvia, al millor quan se gira el personal fas flap i, home, això no és. Que som amics, no? O no som amics?
Sí, sí, no, no.
Bueno, i també quan coneixes les persones.
Clar, home, ahir és on
les coneixes.
Ahir és on les coneixes. Jo conté moltes vegades una anècdota que sempre la conté, però és que és... Això és una perla, home. Jo estic fent el GR11 amb el meu amic Ramon.
El GR11, per la gent que no...
El GR11 és una senda d'alta muntanya que cruza els Pirineus des del Cantàbric al Mediterrani.
Ojo, és que ho has dit tu molt ràpid, però no era tan ràpid, eh?
Val, entonces estem fent una zona en Catalunya i apleguem a un lloc que se diu Castellar d'Ennug. Nosaltres portem unes topoguies que uns senyors han editat i te descriuen tot el que és el sender. I te diu que en Castellar de Nuc pues, hi ha allí una residència, un hotel, 25 bars, autobús, farmàcia, n'hi ha de tot. I quan apleguem no n'hi ha res. Allí n'hi ha una església romànica que no té ni campana, ni no té ni bancs dins de l'església.
Pràcticament era terra campà.
No res, una nave, no n'hi ha res. I entonces nosaltres entrem allí dins... Ostres, Ramon, tio, així no hi ha res. I són les 7 de la vespre. I és, no sé si era setembre o octubre, era de nit ja. Vam a plegar de nit.
Sí.
Tio, Ramon, així no hi ha res que fem. Home, és de nit, mos quedem a dormir, no? Vale, va. I jo no porto res per menjar. Jo sí, jo porto dos armeles, una per tu i una per mi. Vale? I això, quan tu vas en un tio que te diu això, diu, però jo en Ramon me'n vaig al fin del mundo. Perquè si té dos armeles i em partides una en mi, claro, ahí és on dius, pues vale, perfecte, això m'agrada.
I a l'altra volta, les dues armeles tens que portar-les tu.
Home, claro.
Però si penses que sempre el té que portar les dues armeles l'altre, claro. És a dir, i tu ja te dius, ahí.
Claro. Ell també ha de pres de mi que n'hi ha que deixar-se un col·latone d'aigua fins que no petem la foc. Perquè també se dona cas. Tu tens aigua? Pues sí, ja és aigua. Clar, és aixina.
És un món meravellós, quan els sents parlar te dona ganes d'eixir en ells, eh?
Me seguí enamorado d'estrés ahí contant. Era un món que desconeixia, la veritat no sabia ni que existia.
Què se té que fer? A veure, quan vau vindre l'altra volta?
Farà un mes i mig. Un mes i mig.
A final de... Sí, a final de gener, mitat de gener.
Mitat de gener.
Jo sé que a raïs de l'entrevista s'apunta molta gent al centre excursionista, les han fet ganes.
S'han apuntat.
Tornem a fer ganes. Pues sí. Què hem de fer per contactar en vosaltres?
Pues no, mira, tots els dijousos de 7 i mig a 8 i mig estem així en la sede de la Fundació de Caixa Rural.
Així, en aquest edifici.
En la segona planta, baix de vosaltres.
Baix de vosaltres.
Només han de vindre i preguntar, us donarem informació, val 15 euros la inscripció i 15 ser soci. I tots els fins de setmana n'hi ha nissides. O bé d'un dia, o bé de ponts, o bé de fin de setmana, del que siga. És la més de fàcil.
Pues jo, escoltant-lo simplement, la companyia té que ser grata anar passejant per la muntanya.
No, i sobretot, t'ho dona compte, només este congrés, és a dir, per cert, l'entrada és gratuïta, no?
Sí, sí, l'entrada és gratuïta.
D'este congrés.
Fins... Omplir a foro, al loro, el personal que s'espavile.
Les xerrades són en la sala d'actes d'ací, és a dir, baix exactament on estem nosaltres.
Sí.
I les entrades gratuïtes fins que se complete aforament.
Se
farà per xarxes, és a dir, hi haurà difusió?
Sí, bueno...
S'ha fet ja en Facebook i en Instagram, s'ha fet.
Sí, no, la xerrada.
La xerrada no, en principi...
Tenim permís per a gravar-lo?
Per...
Cap problema.
Clar, perquè si ho gravem, esperem que primer se faci i després ho podem difundir també per la ràdio, la xerrada. Si ens donen permís, Pasqual Fuster, Carlos Pitar i els germans Eneco. Germans Pou.
Els germans Pou.
No hi ha cap problema.
Entenc que no hi haurà cap problema, se fa la consulta per tindre.
Això se'ls parla d'ells.
Perquè se pot deixar gravat.
Sí,
i després...
ells el que siga els temes de les veus i això no tindran cap problema. Els temes dels audiovisuals sí que n'hi ha problemes perquè normalment quan apleguen a un puesto te diuen, ahí tienes el lápiz i fas la prova, sabeu de categoria, vale, dame el lápiz, bórralo.
Ah.
Per què? Perquè després
ni en drets
perquè no se faci difusió fora d'ells.
jo, visual, si, dius... si tu veus, si entres sí. en el YouTube i busques Iker i en Eco Pou, pues veuràs los cuatro elementos, veuràs un trosset de lo que nosaltres veurem així. Entonces, si vols veure un trosset, el darrer ja està. Però si vols veure l'audiovisual, te'n vens així. Claro. Perquè nosaltres no cobrem, però ells sí.
Claro, viuen d'això.
Viuen d'això.
Això, així, en la Caixa Rural, el Saló d'Actes, a partir de demà, dimecres 26, a les 6:30 comença aquesta marató de 3 dies que organitza el Centre Excursionista de Vila-real.
Correcte.
Ho he dit bé?
En el suport de l'Ajuntament i de la Fundació Caixa Rural.
I la vostra difusió.
Sí, nosaltres ja sabem que ens tenen així. A nosaltres totes aquestes coses ens agrada molt. Per què? Pues perquè és el nostre centre excursionista, és el de la ciutat. I té quants socis?
400.
Bona, 400, més o menys.
Quants n'hi falten?
Dos, tres.
Dos.
Si vos feu-vos de cinc,
sí. Lluís, jo i Txelo, ja està, 400.
S'animamos.
Tenen número cada soci?
Sí.
Sóc el número tal, sóc el número tal, no? Bueno, pues això també, diu, també dona, no? És el 400, no? El soci. Pues ha sigut un plaer.
A més, anime que se facin perquè estan tots esbeltos i templaus, o sigui, que aixina que la gent que vesca que...
Es tropeçaran les pedres i tot això.
Però bueno, això al final és aguditzar la vista.
Pues, Javier Vidal, el tesorer, gràcies per haver vingut.
A tu, per aprendre.
Josep Antoni Martín, moltes gràcies, Josep Antoni. I Manolo Rodríguez, president, moltes gràcies.
Molt agraeix a vosaltres i, com sempre, moltes gràcies.
Fins la pròxima.
Vinga.
Ja sé que no és exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no, no intentes hacerme cambiar. Que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás, puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, siento decirte que no, 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 que no. Decirte no.
un pla original per a gaudir amb amics? Pren nota. L'Alcora celebra el Mig Any Fester i el Carnaval 2025. Una festa única amb xaranga, paella monumental, orquestra i discomòbil. Dissabte 1 de març. Festa, música i bon ambient t'esperen. Consulta la programació completa en les xarxes socials de l'Ajuntament. L'Alcora viva!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Atención. Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Miren, i avui ha estat el president de la Generalitat i ha estat en la fira en Cebisama i ens ha parlat de esta consulta de la llibertat educativa, entre altres coses, però vaig a posar-los el trosset de lo que ha parlat d'esta llei.
Junto con la presidenta de la Diputación, nuestra provincia cerámica por antonomasia, y junto con la directora de Cebisama celebramos una nueva edición. En un año que yo llamaría año valle, después de dos años de resultados del sector quizá algo complicados, creo que estamos y esperamos, por los datos que tenemos, que estemos recuperando el sector. Es un año en el que ya hay creación neta de empleo, es un año en el que ya hay creación neta de incremento de la producción, es un año en el que hemos puesto en marcha medidas de promoción extraordinarias, como la campaña internacional que hemos hecho con Aster y que se nos traslada, que está funcionando francamente bien, sobre todo dirigida a los prescriptores de nuestro producto. Es un certamen en el que hablamos de Made in Europe, de la calidad que se está haciendo, pero yo quiero hacer especial hincapié en lo que es la sostenibilidad del sector. Es un sector que en estos últimos años ha reducido sus emisiones en un 60%, que está con un compromiso con la calidad y con la sostenibilidad medioambiental extraordinaria, que eso le permite además ser más competitivo, que el esfuerzo por el diseño y por adaptarse a las necesidades de todo tipo de mercado es otra característica fundamental. Cevisama, que tiene una vocación nacional, también la tiene internacional, así como nuestro sector cerámico, que ha sabido diversificar muy bien sus mercados. Pero insisto, durante estos años, a pesar de las dificultades de estos últimos dos años, estamos en año valle, estamos en año cambio, y estamos trabajando para certificar lo que es la referencia de cambio de tendencia hacia una creación de empleo neta que ya se está produciendo, hacia un incremento de la producción que ya se está produciendo, hacia una mejora del mercado nacional que se atisba. Cevisama ha empezado con muy buenas sensaciones, según me trasladan los expositores, ¿verdad? Y aquí, pues en este hotel Cevisama, nos ha parecido que es un lugar adecuado para demostrar hasta qué punto la cerámica ha sabido crecer.
Bé, ens ha dit el president de la Generalitat en quant a la ceràmica, en quant a Cevisa de Cevisama, perquè recorden, ahir se va inaugurar Cevisama, però el president de la Generalitat se va anar a Madrid, des d'allí va donar unes quantes dades sobre què va passar el dia de la dana, ho ha fet des de Patrick, ho ha fet des d'ací, per tant, avui va a Cevisama, va a aquest recorregut, i parla, Lluís, de la campanya internacional que han fet, diu que han fet una molt bona campanya internacional de la qualitat i de la sostenibilitat de la nostra ceràmica. Ho hauran percebit d'aquesta manera, ens haurem venut com a ceràmica de qualitat.
Home, la marca Espanya, en què ells diuen que s'embarquen des de la marca Made Europe, no? Fabricado en Europa, evidentment el taulell espanyol segueix la estela en el seu dia italiana i són avui per avui les dos referents quasi que a nivell mundial en el qüestió de taulell. De fet, tenim l'orgull de tindre multinacionals que són de les més prestigioses que avui en dia hi ha en el món, com pot ser la mateixa Pamesa o Porcelanosa, que per cert crec que no sé si estan les dos en Cevisama en concret, ja no, que tenen les seues pròpies
fires. En este cas, parla de ese año valle de la recuperació. Hi ha recuperació?
Home, el Aster, pues, evidentment, ho ven com a producte, com a conglomerat, tot junt de totes les fàbriques, si n'hi ha 130 i pico empreses d'aquest sector, evidentment, és com totes, segons on tinguis tu orientat el teu mercat, si aquests mercats estan, diguem, passant una crisi d'algun tipus econòmic, o això, evidentment, se veuran resercides, no? Però, no obstant, sempre són punteros en disseny, en formatos innovadors i tal, i entonces sempre estem en la capçalera en qüestió de...
Són competitius de preu?
Competitius de preu. La història està que el mercat xino, l'índio, que són mercats emergents i tal, jo, si te diguera la veritat, si te ficaré en un taulell cara a cara per davant, no sabries distinguir-lo, si és de la Índia, si és xino, si és espanyol, italià. Evidentment se sap per darrere perquè fica el cuño, no? Perquè avui en dia aquests països estan comprant la mateixa maquinària en la qual
estan professionalitzant-se, no?
Correcte. La diferència amb nosaltres ens venem com a mercat verde, no? El estar innovant, ara, per exemple...
Són molt sostenibles, no?
Claro, entonces nosaltres estem apostant per l'ecologia, per això, i n'hi ha compradors que demanen este plus añadit, no? De que si se fan tipus de varietats de productes ceràmics en aigua, en tintes en aigua,
que
coses
sí.
Que són molt innovadors, valoren antes d'això que productes químics que puguen contaminar.
I així s'està apostant molt per posar o de alguna manera invertir en tota aquesta instal·lació per a fer-se un producte sostenible. I són molts milions d'euros els que s'invertissen.
El sector tauleller, afortunadament, tenim la sort de disposar d'ells. És un dels mercats, a més n'hi ha un estudi de la UGI, que som un dels, dels sectors que sol renovar molt, perquè una maquinària sempre té que augmentar la producció, sempre té que esforç, tenen que tindre cada vegada més capacitat per a projectar més metres per hora, perquè tot això, quan més quantitat se faixa i més metres se faixen per un forn en el menor consum de gas i de hidrogen verde, que és el que s'està duent ara o estan intentant introduir, farà que siguin competitius respecte a altres puestos que no gasten aquestes energies ni aquestes inversions en innovar maquinària i tal per a seguir sent competitius, evidentment.
I diu que ha millorat el mercat nacional.
Supongo que la veritat que a raïs del Covid que va ser, ha hagut uns anys que la gent, jo crec que el d'estar en casa se mirava, mare meva, esta cuina està una miqueta desfasada. Jo crec que ha hagut un repunte en les reformes de cada vivienda. Jo crec que
en millorar l'entorn,
El entorn, que jo crec que esos dos o tres mesos que me van tindre tancats en casa...
Es va donar temps de mirar.
Me van mirar les cares de manera, si li fa falta canviar el tauler, li fa falta, saps? I va haver un repunte, diguem, en l'aspecte de reformes, això. A tot això afegida que la bonança econòmica que estem tenint a Espanya, de fet, som un dels motors d'europeus junt a països mediterranis, que aquí ens dirien l'any 2008 que els països de la ribera mediterrània, que estàvem estigmatitzats, entonces liderem l'economia europea, pues faixa que molta gent invertisca en vivienda, invertisca en qüestió tot relacionat amb la construcció, que evidentment fa mereixer aquest sector, com és el ceràmic.
Una pauseta, busquem l'àudio on parla de la consulta de la llengua. I ara sí, li hem buscat el moment exacte on li pregunten per aquesta consulta, per les famílies decidisquen quina llengua base volen en l'educació.
Hoy es el primer día del plazo, desde hoy, para que las madres y los padres con total libertad puedan elegir la lengua base de sus hijos de cara al curso que viene. Yo les quiero animar a que participen, les quiero animar a que hagan uso de la libertad que tienen, que hagan uso de la capacidad de decisión que tienen, que las familias por fin son protagonistas en la educación de nuestros hijos y que eso es fundamental, que ese paso hacia adelante con la libertad sea sin presión de ninguna clase, sea animarles a votar la opción que ellos elijan, que su decisión es sagrada para nosotros, que sea lo que sea que elijan lo va a respetar, ya no hay un despacho político de un partido político obligando a los ciudadanos a lo que se quiere desde la administración ni desde el gobierno, sino que son las familias las que tienen la última palabra en la lengua base, como también la tienen en la elección de centro, como también la van a tener y ya la tienen en la lengua a la que se quieran examinar también. Hacer un llamamiento a la participación, hacer un llamamiento al libre uso de la libertad en una primera jornada que espero que sea de gran participación, porque la libertad está para usarla y para practicarla y para ejercerla todos los días. Si me permiten, en tercer lugar, hoy quiero adelantarles una de las medidas que vamos a poner en marcha.
Ara parlava també d'una de les mesures que posava en marxa, però Mazón diu que en el seu govern ja podem elegir a quin centre poden anar els nostres fills, en quina llengua volem que se'ls ensenyi i també en quina llengua volen que se'ls examine.
Sí, és a dir, jo envia des del missatge en castellà. T'has donat compte que este home, des de tots els talls que li has ficat, sempre és en castellà. De fet, sempre que se dirigís a la societat valenciana, bé siga a través de l'ente públic autonòmic o el que siga, sempre se dirigís en castellà. Jo crec que és un poc tendenciós, no?
La part d'Alacant sempre ha sigut més castellano parlant. Jo crec que ell s'expressa millor en castellà, per això gasta tant el castellà, que no és A mi, per exemple, ser el president de tots els valencians i valencianes m'agradaria també que utilitzara l'idioma.
Sí, però passava amb l'alcaldessa de València en el seu dia, la Rita Barberà, que parlava en castellà, que a veure, i me pareix correcte com l'alcaldessa de Castelló a vegades, però crec que m'ha paregut sentir-la parlar en les dues llengües.
Sí.
Que està bé parlar en les dues llengües.
Sí, a mi m'agradaria de vegades en quan, és veritat.
Però aquest senyor jo mai l'ha sentit parlar en valencià, t'he dit la veritat.
Però diu que ara sí, que poden elegir i no és el partit polític el que decidís en el moment que li toca o quan arriba a governar què és el que és del nostre futur. Que ara tenim elecció de col·legi, elecció de llengua i també l'alumne té elecció de com vol que se l'examini.
Jo, si no recordo mal, les eleccions autonòmiques venen a ser cara a l'estiu, no? Sempre sol ser cap al mes de maig o per ahí, pot ser habitualment. Pues, senyor, fica una urna. A les pròximes eleccions del 2027 crec que són, perquè ja ficaix que més dona a esperar un any més o un any menys. Pues al 2027, quan facin les eleccions autonòmiques a la Comunitat Valenciana, fica una urna addicional dient, i ara què queremos, hablar valenciano o castellano? Fica una urna. No vaig a marejar a les pares i a les mares de ara tenen que ir a votar i ara tenen que no sé... No, perdone, torna a lo de antes. Un mes de febrer tu no pots desmotivar a una, com, dependent del resultat d'esta encuesta, perquè si és que era el castellà, tu quina motivació donarà un mestre que està donant la llengua valenciana als seus alumnes d'ací hasta el mes de juny que s'acaba l'escola? Dice, senyors, ¿cómo quiere que lo den? ¿En inglés, si quiere? Porque visto lo visto, me están vulnerant la meva labor de professional.
Dona compte que aquest punt de vista del docent no l'havíem tingut en compte. Havíem tingut en compte les famílies, quin futur volen pels seus fills, el que no ens agrada que ens canvien de avui per demà, no, perquè ara és que ja en portem un munt d'anys. Però el punt de vista del docent no l'havíem... Claro, jo no m'havia parat.
El mestre diu, a partir de demà, jo soc professor, que des de que conselleria me van contratar per a donar les seues classes en valencià, i senyores, avui una votació que no sabem... hasta, i això és una altra història, la participació. Si és un referèndum, que no ho sé, si n'hi ha una participació d'un 20%, perquè al millor ara poden col·lapsar les centralites i tot el que tu vulguis, però si és un... a quin percentatge li donen ISA valides? A més d'un 51%. Després, qui fa notari d'ISA valides? Perquè en les eleccions a tu t'envien una carta, vulguis o no vulguis, que he presentat ahir i fer de notari de. A nosaltres ens han dit que van a fer una consulta, ni ens han dit les normes, les regles en les quals se basa ese qüestionari, de si a tant per cent li dona validesa, perquè si vota un 20% de la població que té dret a votar, jo crec que no se tenia que donar validesa. Després, estem parlant de qui és el que fa notari de que això és veritat, perquè qui me diu a mi... les papeletes és una qüestió física que dins de lo que cap se guarden i ahí estan les papeletes, n'hi ha que contar-les. I n'hi ha gent que guarda i n'hi ha gent que d'això. Així, si és tot telemàtic, qui me fa a mi... No sé, me fa dudar molt del sistema. Mira que no era jo discípulo de Trump, no? En això de... Però en este cas també ho fiquen aquestes preguntes en l'aire. També puc dudar del sistema.
També José María Llanos, una roda de premsa després de la Junta de Portaveus dels pressupostos que se presentaran el 4 de març ha parlat o ha criticat les declaracions del president de la Diputació de València dient als pares el que tenen que votar. Escoltem-lo.
Ja està.
Està preparant la intervenció. A veure si el localitzem.
Estava pensant un cigarro i tot.
Los presupuestos, según nos ha indicado el director general de relación con las Cortes, se presentarán el 4 de marzo. Esa es la fecha que nos ha dado en la Junta de Síndicos Jorge Beiber, que se presentará el 4 de marzo. Bien, como se pueden imaginar, pues el Partido Socialista y Compromís, pues han dicho que no se lo creen, que ante las dudas hiciéramos otro otro calendario, el suyo. Evidentemente, si lo que nos habían contado desde el Consejo era que los presupuestos iban a presentarse el día 28, viernes, y se presentan el día 4, martes, pues no es razón para realizar un calendario sin contar con la tramitación presupuestaria. Por tanto, hemos aceptado la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, eso sí, con algunas modificaciones, obviamente, respecto de la que ya les hicimos entrega y que ustedes tenían de fechas, porque, si recuerdan, en principio esta semana tendríamos que haber estado ya con comparecencias.
Això és en quant als pressupostos, diuen que van a donar el seu suport sempre que hagin, perquè ja han acceptat el que la formació de Vox volia per a que aquests pressupostos es creen davant, i ara si busquem el tall de quan parla de la llengua base i la crítica que va el diputat, que va el president de la Diputació de València. Vale, si és quan el company periodista li està preguntant al síndic de Vox per el president de la Diputació de València.
Bueno, si ustedes vieron la noticia que acompañaba a mi tuit, se refería a que el señor Mompó había incitado de alguna manera a los padres a elegir el valenciano. Ustedes saben además que nosotros creemos que ese no es el valenciano de los valencianos, pero bueno, aparte de esa cuestión, yo entendí que un político no puede incitar a que tomen una decisión los ciudadanos cuando se les pregunta libremente entre dos opciones. Yo creo que los políticos estamos para dar soluciones y no para y escuchar lo que nos piden los ciudadanos, pero no para decirles lo que tienen que decidir. Por eso no me gustó esas declaraciones y mucho menos la explicación. Tienen que elegir el valenciano porque así se garantizará que conocerán la lengua. Miren, yo estudié toda mi vida en castellano y conozco perfectamente el valenciano. En todo caso, yo no le voy a decir a ningún padre que ahora que por fin tienen libertad de elección de la lengua vehicular en la que tienen que estudiar sus hijos, en cuál tienen que optar, cuál tienen que utilizar. El mismo día que salió esa noticia, ustedes sabrán también que había unas manifestaciones aquí en Valencia de Escola Valenciana, creo que era también, pues bueno, de alguna manera intentando atacar esa libertad de opción de los padres en defensa del valenciano, y sabiendo lo que piensa Escola Valenciana, pues evidentemente del catalán que nos han impuesto en los colegios.
En este cas, el síndic de Vox el que diu és que ens imposen el català i que li pareix que el president de la Diputació de València no fa bé dient el que tenen que votar les famílies.
Pues este home diu mentira. Diu mentira perquè ja van tindre, tornem a lo de antes, en l'any 98 la Real Acadèmia Valenciana ja se va, la va treure el senyor Camps del Partit Popular dient que el valencià no era igual que el català i per lo tant se regulava a través d'esta acadèmia, de la qual se basen tots els llibres de texto que se donen en totes les escoles i en la qual tots els docents han aprovat la llengua valenciana per a ser docents en esta llengua. Per lo tant, ja diu mentira. I després este senyor diu que ell l'educaron en castellano i el valenciano, pues, per favor, es posa ell, parla en valencià, m'agradaria sentir-lo parlar en valencià. Jo en ma casa, a mi també, jo tinc una edat ja, que a mi me van ensenyar en castellà, I, mira, estic així parlant en valencià perfectament, perquè també el conec, eh? Vostès estan en una autonomia en la qual la majoria de la gent parla valencià i encara no li ha sentit jo parlar en valencià, i RQR que os tengo que meter a todos en el armario.
Bueno, ja tenim les dues postures, la que el president de la Generalitat, en este cas també el síndic de Vox, que és el que aprovaran els pressupostos. Veurem com van les votacions. Pauseta de publicitat i mos anem a Fanzara.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
En la força de Grúas Tomàs, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Atenció, amants de les experiències úniques. Arriba a Villarreal la primera ruta del Carajillo. Un recorregut que et convida a disfrutar dels millors carajillos de la ciutat. I el millor és que tan sols per participar tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure. Descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del Carajillo a Villarreal. El cafè i la creativitat es troben. Organiza Asiobi, patrocina l'Ajuntament de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
¿Cómo me las maravillas? Y Fanzara calienta motores para celebrar la segunda edición de la Feria de Caza y Ocio. Vamos a hablar con el alcalde de la localidad, el es Marc Diagó. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
es la segunda edición, ¿no, alcalde?
Así es, el año pasado tuvimos la suerte de poder realizar nuestra primera feria de la caza y ocio en Fanzara y volvemos este año con la segunda edición, que esperemos que sea mejor que la anterior, si cabe.
En el 2024 deciden hacer este evento. ¿Quién lo propone? ¿Cómo deciden hacerlo?
Bueno, al final creo que no es una iniciativa únicamente ni de una persona ni de un colectivo. Nosotros, pues gracias a muchos jóvenes también que forman parte del Club de Cazadores del Santo Sepulcro de Fanzara, pues bueno, siempre habíamos podido y habíamos tenido la suerte de participar en alguna de las ferias que también hay en otros municipios, Barracas, Campillo de Alto Buey. Siempre habíamos tenido pues la suerte de poder participar en alguna de ellas y hablándolo un poco con ellos también, dijimos, ostras, esto es muy bonito, aquí hay mucha afición y ¿por qué no podemos tener esto en nuestro municipio, ¿no?, en el Alto Mijares? Ya que creo que no hay muchos pueblos a nuestro alrededor que puedan tener esta suerte de poder realizar una feria de la caza y ocio. Y bueno, un poco la iniciativa comenzó por ahí, ya comentamos con el Club de Cazadores cómo podríamos gestionar esta feria y bueno, y a partir de ahí surgió la idea.
Ustedes van de la mano de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.
Exacto, sí. Vamos de la mano con ellos. El año pasado ya tuvimos la suerte de poder realizar esta feria conjuntamente y la verdad es que por ese lado estamos muy agradecidos y muy contentos.
Usted dijo que en las declaraciones del año pasado, dijo que en el 2024, es decir, el año pasado, movilizó a cientos de aficionados.
Exacto, sí. Tuvimos la suerte. La verdad es que también fue una sorpresa para nosotros, porque nosotros sí que creíamos que podía estar muy bien, pero realmente superó muchas de nuestras expectativas la primera edición y es por eso que nos lanzamos con esta segunda.
Será el próximo 26 de abril. ¿Será un único día?
En principio sí. Al final también es cierto que somos un pueblo pequeño. Los pueblos pequeños también tenemos un presupuesto que también podemos saber que no es como a lo mejor el resto de los municipios, pero creemos que agrupar todas las actividades que tenemos preparadas para ese día en un único día la hacen muy completa, la hacen muy atractiva para el visitante, para los expositores, y la verdad es que creemos que así puede quedar muy bien también.
En la nota de prensa me ponen que hay una exposición de perros de caza.
Exacto, sí. Bueno, yo tengo la suerte de contar con un compañero, se llama David, es parte también de mi equipo de gobierno. Él es realero, también tiene una reala llamada Reala Franch de hasta 50 perros y la verdad es que es un crack. Para esto él, bueno, ha estado en muchísimas ferias, tanto Barracas como Campillo de Alto Buey. Se ha meneado por muchas ferias y al final, pues bueno, tener a alguien como él que también ayude en este sentido a realizar las actividades, a menear pues los carteles, a hacer la difusión, pues es muy fácil también trabajar con alguien como él, y la verdad es que gracias también a tanto a su apoyo como al del Club de Cazadores de Santo Sepulcro podemos realizar unas actividades que creo que van muy acorde con lo que nosotros buscamos.
También habrá exhibición de aves de cetrería, expositores y simuladores de tiro, ¿no?
Eso es. Y este año, bueno, al final cuando alguien hace algo, una cosa que ha salido bien, pues siempre tratas al siguiente año de tratar de hacer un poquito más. Entonces en este año lo que queríamos también hacer, aparte de la exhibición y demás, queríamos pues hacer un concurso de rastro, que creo que, bueno, para ser la primera vez que lo vamos a realizar, creo que puede salir muy bien. Y ya te digo, todas estas actividades surgen de la opinión también de a quienes les preguntamos, a quienes son, pues al final también los que más entienden este deporte, lo que creen que puede ser muy positivo, y nosotros siempre escuchamos también, y si creemos que una propuesta es buena, pues vamos a por ella.
Claro, en este caso también la nota de prensa me ponen que están cerrando actividades para todos los públicos. Ustedes de alguna manera lo que quieren es que también los pequeños formen parte de estas actividades, que encuentren ese motivo, ¿no?, para poder visitarlos.
Exacto, nosotros al final lo que buscamos es darle visibilidad a este deporte, ¿no?, que tantos aficionados tiene. Nosotros, por ejemplo, en el Club de Cazadores de Santo Sepulcro somos de los clubes que más aficionados jóvenes tenemos en toda la provincia de Castellón. Y no solo en nuestro municipio, sino que también en muchos otros, pues hay mucha afición. Y también, pues esto sirve para también poner en valor lo que representa tanto la caza como la naturaleza para todos los que forman parte de este maravilloso mundo, ¿no?, como es la caza. Y bueno, como digo, buscamos que tanto los aficionados como los no aficionados nos puedan visitar. También que sepan más de Fanzara, porque Fanzara, aparte de lo que todos conocemos, pues tienen cosas muy bonitas. Creo que somos unos privilegiados también, que podemos presumir de tener un entorno paisajístico exquisito, con nuestros ríos y nuestras montañas. Y bueno, ese día, si no eres aficionado a la caza, la feria también es para ti. Claro. El mercado, por ejemplo, que estamos formando para este año tiene pues paradas para todos los gustos, así que si no eres un aficionado a la caza, también tendrás un hueco en nuestra feria. Y sobre todo también pues destacar lo que tú dices, ¿no?, las actividades que se van a realizar tanto para los más pequeños como para los no tan pequeños, como pueden ser los talleres impartidos de la mano de la federación, las aves de cetrería, que al final son algo que también es para todos los públicos. Y si no te gusta la caza, puedes darte una vuelta por nuestro mercado, que hay de todo, paradas de todo tipo, y también el entorno paisajístico. También me gustaría mencionar que, bueno, el que aproveche para venir a nuestro municipio podrá también tener el gusto de ver las actuaciones que estamos realizando en nuestro río. Al final, por desgracia, la Dana pues nos hizo mucho daño, tanto a nosotros como a muchos municipios, ¿no?, de la Comunidad Valenciana. Y estamos desarrollando pues una actividad de la mano con la como en la Comunidad Valenciana, de retirar la caña de nuestro río. Creo que es algo muy atractivo también para todo aquel que quiera verlo, porque creo que es una iniciativa muy buena en este sentido.
En este caso, dadas las fechas que son, sí que podrán disfrutar de ese entorno que tienen. Es precioso. El que no ha visto el entorno que tiene Fanzara, yo le invito a ir y desde luego no saldrá decepcionado. Fíjese, yo cuando usted me decía nuestro club, que es el Club de Cazadores del Santo Sepulcro, somos el club que más jóvenes tiene, es que ustedes lo que van a hacer es un tardeo y disco móvil. O sea, van a atraer al público en general para que todo el día tengan para disfrutar, incluso de noche también, ¿no?
Exacto, el año pasado ya lo hicimos de la misma manera. El año pasado también contábamos con el apoyo de nuestra comisión de fiestas, que también ayudó mucho en este sentido. Al final ellos también dan un poco el toque, ¿no?, dieron el toque para poner la guinda en el pastel. Sí que es cierto que este año no tenemos comisión de fiestas, pero bueno, desde el ayuntamiento pues estamos tratando de replicar un poco lo que se hizo el año pasado en este sentido. Y bueno, pues para armonizar un poco el día, para tener estar acompañados de la música y que todo el mundo pueda disfrutar al máximo.
Ustedes, con esta segunda edición, es como sentar las bases de que esta actividad, o sea, que Fanzara, de alguna manera, será el referente de esta actividad.
Exacto. Bueno, nosotros más que buscarse los referentes, buscamos que sea un día especial para todo aquel que quiera visitarnos. Hacer un día diferente, tanto para nuestros vecinos como para todos nuestros vecinos de pueblos de alrededor que quieran venir a visitarnos. Y creemos que es un día, como digo, diferente. Yo cuando creo que la guinda del pastel fue cuando estábamos en la feria de Barracas, que dijimos, yo quiero esto, quiero poder hacer esto en mi municipio. Iba caminando por la feria y veía su mercado y veía a la gente, las caras de la gente, y digo, esto, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Claro. Y al final es un poco pues la iniciativa, ¿no?, de decir, esto es muy bonito, creo que puede quedar muy bien, ¿y por qué no podemos hacerlo?
La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, ¿cómo se lo propuso usted? ¿Cómo llegaron a este entendimiento para que se hiciera en su localidad?
Bueno, al final siempre nos han puesto las cosas muy fáciles y bueno, pues nos pusimos en contacto con ellos a través del Club de Cazadores del Santo Sepulcro y les propusimos la idea la primera vez y rápidamente aceptaron, no nos pusieron ninguna pega de nada, al contrario, todos fueron facilidades. Y la verdad es que pues cuando haces las cosas así es bastante fácil, por así decirlo.
El 26 de abril, que será, ustedes han puesto un horario entre las 9 y las 9 de la noche, 9 de la mañana a 9 de la noche, Imagínese que hay gente que bueno, que se desplaza de otro sitio, de otras comunidades, y deciden quedarse. Sitios para quedarse, claro, lugares para comer en Fanzara, que usted pondría en valor.
Sí, claro. Nosotros, para aquel que quisiese pernoctar allí, pues tenemos el Castellet, que es un hostal que nosotros tenemos allí, y bueno, es como si fuese un mini hotel, entonces en eso no tendrán ningún problema. Y luego nosotros en Fanzara pues tenemos dos bares, están uno al lado, a un lado de la carretera y otro al otro, están prácticamente enfrente, y les animo a que todo aquel que quiera venir pues pasen el día en Fanzara, vayan y consuman en nuestros bares, que seguro que no saldrán decepcionados, y también tenemos servicios de panadería, servicios de farmacia, o sea, somos, para ser un pueblo pequeño, creo que somos bastante completos, así que creo que con eso no habrá ningún problema.
Además, un pueblo muy acogedor, alcalde, esto que vaya por delante, es un pueblo muy acogedor. Es un sábado y, por lo tanto, yo creo que pueden pasar un fin de semana estupendo la gente que quiera conocer esta localidad y así tener al menos un día para poder visitar los alrededores, ¿no?
Exacto. Al final lo que buscamos también es pues que la gente venga, que disfrute, que pueda ver lo que es hacer turismo también en nuestros municipios, y no solo en el nuestro, porque el que no quiera pasar todo el día allí, también les animo a que visiten nuestros pueblos de alrededor, que, como digo, creo que en cuanto a nuestros paisajes y en cuanto a nuestros ríos y nuestras montañas, creo que somos... La comarca del Alto Mijares somos unos privilegiados. Mucha gente viene también a hacer muchas rutas de senderismo, a caminar y demás, y creo que en ese sentido, pues como digo, somos muy privilegiados y tenemos mucha suerte.
Pues, alcalde Fanzara, gracias por habernos atendido y habernos hecho un repaso de lo que será esta feria de caza y de ocio, que tendrá lugar el 26 de abril y será todo un día, un sábado, para que la gente disfrute de talleres, de concursos, de exhibiciones, en fin. Mardiago, alcalde de Fanzara, gracias.
Muchas gracias a vosotros, yo os agradezco el rato que hemos podido tener y espero veros por allí.
Gracias.
Smart Mobility Systems, especialistes en vehicles elèctrics de dos i tres rodes, patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Vila-real, en Avinguda Tàrrega 45,
amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques, promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
I la policia local de Vila-real ha presentat la seva candidatura a la 17a edició dels Premis Ponle Freno de Seguretat Vial, organitzat per el grup A3 Media amb el Congrés Nacional sobre Tràfic i Seguretat Vial, que es promou anualment des de l'any 2022. Uns guardons que pretenen reconèixer a totes aquelles persones, institucions i iniciatives que hagin contribuït a promoure aquesta seguretat vial. I el Partit Popular de Vila-real demanarà al govern de Sánchez incrementar el nombre d'examinadors i administratius de trànsit per a reduir la llista d'espera que està afectant la ciutat en quasi 400 veïns i veïnes que han d'esperar mesos per a poder analitzar, realitzar l'examen pràctic i obtindre el seu permís de circulació. Escoltem el portaveu del Partit Popular, Adrián Casabó.
Desde el Partit Popular de Vila-real som conscients de la problemàtica que afecta a aquelles persones que estan esperant a poder realitzar l'examen pràctic per a obtindre el permís de conduir. Més de 400 veïns i veïnes de Vila-real estan en aquesta llista d'espera de mesos per a poder obtindre el permís de conduir, una situació que afecta especialment a molts joves que veuen com perden oportunitats mentre el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez, no dona solucions. Per això, demanem al govern que reforce i incremente el número d'examinadors i d'administratius de tràfic per acabar amb este col·lapse que afecta no només als aspirants, sinó també que posa en risc la viabilitat de moltes autoescoles que veuen limitada la seva capacitat de formar a nous conductors.
La Diputació de Castelló promou la importància dels valors i la superació i trencar barreres en la Setmana de la Dona de la mà d'Anna Igartiburu. Serà una setmana plena d'activitats entre el 3 i el 8 de març, entre les quals destaquen la conferència d'Anna Igartiburu i del Consell Provincial de la Dona. Escoltem a la presidenta Marta Barrachina.
A motiu del Dia Internacional de la Dona, la Diputació de Castelló serà durant una setmana un espai de reflexió sobre el paper de la dona, el desenvolupament personal, la innovació i com fer front als desafiaments que se'ns presenten. Sota el títol Construïm Juntes hem preparat una programació des del dia 3 al 8 de març i entre les activitats destaquen la conferència d'Anna Igartiburu i el Consell Provincial de la Dona. Des de la Diputació reforcem el nostre compromís per avançar en la sensibilització, la prevenció i formació sobre la igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes. És necessari continuar apostant de manera ferma i decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar que garantisquen els drets d'igualtat entre dones i homes.
Bé, arribem a les 2 del migdia, ja saben, demà a les 12, així entre vostès.